dame tu caramelo amor, dame la vida.
Aquesta hora no sé què passa, que aquest estudi es converteix en una mena de guirigall, diguem-ho així. Toni de la Torre, com estàs?
Molt bé. Molt bé, molt bé. Moltes ganes de parlar de tot.
De tot.
De tot, perquè és el que dius, eh? Jo arribo aquí i ara estic parlant de cuina, ara de llibres, ara de sèries, és una barreja...
Sembla mentida que vinguis cada setmana, perquè cada setmana trobo faltant en algun moment de la setmana una recomanació del Toni la Torre. Què faig? Què miro? On vaig?
Hi ha massa sèries.
Hi ha massa sèries,
sí. Sí, això és veritat.
Maria Nicolau, com estàs?
Molt bé.
Tu sempre bé, eh?
Claro.
Que bé. Anna Guitart.
Hola.
Què tal?
Bé, també. Jo he de dir, li he de dir al Toni, que jo recupero molt les recomanacions que ens fa aquí. Després, quan sóc a casa, dic, aquella que va parlar, llavors ho busco.
Te'n recordes. Ah, està ben recordar-se'n.
No, busco, perquè a més a Catalunya Ràdio ho pengen i allà està tot molt ben explicat. Llavors, gràcies a això, vaig veient sèries que valen la pena.
Perquè el tema dels títols és, de vegades és un problema, eh?
És horrorós.
Sí, aquella d'aquell que va matar...
Sí, que va dir que d'allò...
Sí, em sembla que era d'Oslo o de Londres, no recordo.
Haurem de fer uns tuits o alguna cosa, post-secció, a banda, evidentment, al web, on està tot perfectament...
Una guia pràctica.
Sí, per recordar els títols al final. Sí,
i dels llibres, Anna Guitart. Una
guia
pràctica dels autors i dels llibres que,
sí, també,
que anem analitzant aquí al programa. A més, avui un de pes, eh?
Sí, avui si et cau el peu,
et fa mal. No només per les dimensions, per l'extensió, sinó pel que és aquesta novel·la, Els angles morts.
Sí,
què ens en dius?
Mira, que us ho prengueu amb calma, però que us ho prengueu amb calma. O sigui, que l'agafeu, sobretot.
Que l'agafeu, i tant.
Sí. Sí, sí, és aquesta novel·la del Borja Bagunyà. És la primera que escriu. Havíem pogut llegir relats del Borja i havia fet també una mena d'assaig sobre el trap amb el Max Besora, em sembla.
Besora, sí, sí.
Amb Max Besora. I ara el podem llegir amb novel·la. Jo crec que hi havia moltes ganes de llegir-lo. Quan es va anunciar que Periscopi publicaria Els angles morts, allò que passa a Twitter, sé que aquest matí parlaves de Twitter precisament, hi havia molta alegria, que ja sabem que a vegades no és habitual. Teníem moltes ganes de llegir-lo perquè, a més, ell està molt vinculat a la literatura, és professor a la universitat, també té una escola, l'Escola Blum, i teníem ganes de veure què havia fet. I jo la veritat és que quan el vaig rebre em vaig quedar impressionada pel volum, pel gruix, diguem-ne, però quan he llegit estic impressionada de debò, estic impressionada per la literatura, que realment és el que ens ha d'impressionar i no pas el número de pàgines.
Borja, molt bon dia.
Bon dia.
I tu has quedat impressionat per la teva primera novel·la? Perquè clar, una cosa és les expectatives que un pugui tenir, no?, davant la feina que comença, després quan ja veu el resultat.
No, jo estava convençut de que m'havia quedat curta. Dic, bueno, aquesta, mira, ha fet una coseta curteta.
Ostres,
ho dius de debò?
Sí, de veritat ho dic. No, a més, bueno, retallo una miqueta per fer-la, pensava, en el meu cap, ingenuament, que era una cosa compacta i llegidora. O sigui, ara que ja estic descartant altres idees que tenia de fer una cosa llarga i densa, perquè veig que no tinc la mesura exacta.
Clar, ara ho deia l'Anna, eh? Tu ets professor, tens, per exemple, cofundador de l'Escola Blum. Això de passar de la teoria a la pràctica, com ha anat, en el cas de la novel·la?
Ha anat bé, bueno, perquè jo, clar, havia començat per la pràctica, després vaig anar a la teoria i després he tornat a la pràctica. La part de la teoria és fenomenal, perquè en realitat per escriure has de llegir molt, i tots aquests anys de tant d'estudiant com de professor de teoria, al final el que fas és llegir molt i intentar pensar sobre maneres de llegir, no? És a dir, sobre el que fem quan llegim, com agafes referents, maneres, preguntes que li fas a un text, i llavors al final no és tan diferent del que fas quan escrius.
Vinga, explica'ns coses d'aquests angles morts, explica'ns coses d'en Morella.
En Morella, pobra Morella.
És el protagonista, pobra... Sí, és mediocre.
Pobret.
No? Sí, pobret, sí.
A mi m'entendreix. És a dir, jo entenc que és un personatge... La majoria dels personatges tenen les seves arestes, és a dir, tenen les seves parts, crec, entendridores, també són bastant insuportables en segons quins moments, o estan molt perduts, no?, en els seus laberints. Però en Morella, per mi, una miqueta és un profeta sense profecia, i això és horrorós, perquè si tens molta vocació de profeta però no tens res a dir, clar, què fas? I una miqueta amb Morella, a mi, quan jo n'hi deia, o quan m'ho pensava des d'aquesta idea de mediocritat, per mi tenia a veure no amb un judici de valor, sinó justament amb aquest drama, no? De dir, vull estar en un lloc per dir moltes coses, per tenir moltes idees, per publicar molts llibres, però després rasco, no?, grato una mica, i resulta que tampoc tinc tantes coses a dir. I això, realment, si empatitzes amb ell, és dramàtic.
Però ell no ho té del tot clar, eh? A vegades sembla que dubti, sóc un geni o no?
Clar, ell el que li passa és que és, no és un inútil del tot, és algú que és prou intel·ligent i té els seus prou moments de lucidesa. El que passa és que està tan obsessionat amb ser un geni, que és de les coses més difícils de validar, no? I sobretot en vida, que aquesta obsessió és el que acaba fent que no faci la feina que hauria de fer. És a dir, si jo de vegades m'ho preguntava, si en pobre Morella no estigués tan pendent de dir, bueno, però això que he pensat és genial o no és genial, però això que estic fent té un valor o no té un valor, si no estiguis tan enganxat amb aquestes preguntes, potser hauria fet coses interessants. No. El que passa és que no té un amic que vagi i li digui, escolta, Morella, tranquil, fes la feina, no et preocupis.
Centra't.
El que passa és que també està en un àmbit, tu ens fiques a la universitat, està en un àmbit que tampoc és fàcil, perquè de la manera com ens descrius la universitat, la veritat és que és una visió una mica descoratjadora, eh?
Sí.
No?
Ric perquè no sé per què, si no, què faria? Ja no dic plorar, ja dic, no sé, allò, esparracar-me la roba. Sí, una de les coses que li ha passat, crec, a la universitat, però que en realitat, ara ho comentàvem, no és propi de la universitat, és a dir, per mi la universitat està allà lloc on jo porto anys observant coses, però crec que són coses que es poden observar a altres llocs, que és una miqueta aquest imperi de la forma sobre el fons, per dir-ho així, no? És a dir, tu, si has de fer carrera acadèmica, doncs has de publicar X escrits, no? X articles en segons quines revistes l'any, has de participar en no sé quants congressos, has d'estar movent-te i fer omplir tota una sèrie de caselles, i tens molt abans el formulari de caselles que no pas les coses que tu vols investigar, i crec que aquí s'ha capgirat alguna cosa. Una mica jo la idea ingènua amb la que vaig arribar a la universitat era que era un lloc on, bueno, tu podies dedicar-te a llegir el que tu volies llegir, a pensar el que tu volies pensar i anar fent el teu ritme. I la meva experiència ha estat inversa, no? És al final el ritme se t'imposa i tu has d'anar corrent darrere de les idees.
Sí, és l'imperi de la burocràcia, no? Una mica, dels protocols, de la burocràcia, de tots aquests formalismes, però que això passa a la universitat, però passa a tants altres llocs, no?
Passa a tot arreu, sí. Sí, jo per això una miqueta en la novel·la i parlar del funcionament, perquè al final funcionava, gairebé funciona tot. I tots aquests llocs grossos, on hi hagi cadenes de comandament, on hi ha no, una mena de bossa de poder que es va filtrant, no? De dalt a baix, una de les coses amb les quals ens expliquem com funciona aquest poder, que normalment és irracional, absurd o arbitrari, és acceptar que és com van les coses, no? Va com va, no? És com funciona. I aquí tanquem, no? I ens consolem de dir, bueno, doncs si és com funciona, doncs jo també ho faré. I aquí és on el sistema una miqueta t'assimila, no?
Ara abans d'entrar amb el Toni parlàvem que hi ha també un sentit de l'humor,
sí,
en aquesta novel·la d'en Borja Bagunyà.
Sí, que... bueno, la part d'aquesta del funcionament, és, jo la trobo... Ara mateix ell ho ha dit, eh? Vull dir, ric per no plorar.
Sí,
ric per
no plorar.
Però ell convida a riure de l'absurditat d'aquesta burocràcia, no? Aquest, hi ha un moment que sembla que dius alguna frase tipus... portava tant temps funcionant que ja no sabia com es funcionava, que no sabia explicar com es funcionava, no? O sigui, aquest moment de quan la cosa esdevé molt absurda, però al mateix temps hi ha una crítica molt potent en la idea de les coses funcionen així, però ningú, quan preguntes, la idea de preguntar o de qüestionar la institució, la que sigui, no? En aquest cas és la universitat, o l'estructura o la corporació, quan preguntes ets l'enemic, perquè estàs fora del funcionament. No? Aquesta idea és molt potent, però està explicada de manera que també et fa riure. Jo m'ho he passat bé. Sí, he tingut aquesta contradicció de riure amb una cosa que no fa cap mena de gràcia a fons, no?
Això és una mica l'estratègia de l'humor en la novel·la, eh? Intentar anar rient, però perquè després t'atures i dius, a veure, un moment, no té cap gràcia.
Però és molt més que això, la novel·la. Eh?
Sí, perquè, a més, comencem per aquí, comencem coneixent en Morella, que jo crec que el lector de seguida té clar que és mediocre, o sigui, l'aposta nostra és ràpida, però llavors ens fiquem en un món bastant diferent, que és el món hospitalari, el món més mèdic, perquè coneixem la CC, que és la seva dona, que és ginecòloga, però que jo t'he de dir que si jo hagués d'anar a l'hospital, preferiria que no m'atengués ella, no? No, no sé com la veus.
Sí, la CC, que a mi és un personatge que també me l'estimo molt, té una... A mi m'interessava sobretot primer per la figura d'això, d'una ginecòloga, un obstetre, no? Que sospita o que té la por de poder arribar a ser bipolar, però tampoc ho sap del tot, no? Però perquè té aquests pics d'intensitat, no? Doncs moments d'eufòria, allò que pot passar-se 4 dies sense dormir, uns punts de disfòria, no? Que se'n diu allò d'un caràcter més depressiu, més indiferent, que també li fa qüestionar la seva feina. És a dir, al final tu estàs de guàrdies, et ve un nen petit amb febre, i si no ets capaç d'empatitzar-hi mínimament, aquí és on ell entra en crisi, no? Dius que realment m'és molt igual que li passi a aquest nano. Clar, això, sobretot amb els codis deontològics mèdics, clar, és fumut, no?, pensar-ho. I una mica la CC m'interessava molt perquè també era aquesta altra mirada, no? Si Morella és una miqueta un saber humanístic, estrafet, la CC també agafava aquesta altra mirada, diguem, científica, mèdica, o, no? Allò obsessionada amb l'objectivitat i amb el saber, però amb un saber, diguem-ne, universal, no? Que no sigui, diguem-ne, una lectura que faci Morella, sinó que sigui alguna cosa, doncs, que pugui fundar un saber futur. I aquí, pobreta, doncs, també es perd.
Això de la mirada que has dit aquí ara és important. O sigui, hi ha diferents moments en què es fa al·lusió a la manera com mirem les coses, a què són, mm-hmm. qui les mira, com les mira. Suposo que té molt a veure amb el fet que la novel·la es digui Els angles morts.
Sí, una de les idees aquí, per mi, importants, era ser conscients i tocar una mica la per mi, convicció de que tots, en totes les mirades sempre hi ha algun punt sec o algun angle mort. No? És a dir, que tot allò que veiem ho veiem a costa de no veure altres coses. Mm-hmm. I bàsicament el que fem tots, més o menys, és o bé no en som conscients directament i vivim feliços amb el que creiem que veiem, o bé, si en som conscients, doncs, o entrem en crisi o fem el que sigui per reprimir-ho, no? I diem, escolta, això que m'incomoda tant, això que jo no vull veure, de mi, dels altres, del món, doncs mira, ho porto
ja
a la...
Ja m'està bé que quedi allà, eh?
Exacte. Sí, i aquesta idea dels angles morts també em servia per anar a examinar què és el que aquests personatges veuen i què és el que no veuen, tots ells, no? Però també una miqueta què és el que no veu això, doncs, aquest tipus d'institució, aquesta manera de funcionar o aquesta idea, no?, que tenim de nosaltres i dels altres. Perquè, clar, a mi em sembla una hi havia una idea molt bèstia, que és que l'ull, per poder veure, necessita un nervi òptic que connecta amb el cervell. Doncs en el punt on tenim el nervi òptic, allà no hi veiem. És a dir, l'ull mateix ja té un punt sec. I dic, home, això és una imatge bastant imbatible.
Clar, perquè tot això està molt bé, però llavors arriba un moment en què... un gir, que ara m'agradarà que ens expliquis com se t'acudeix, que és que marca els personatges i és el naixement d'una criatura amb una malformació. I a més, amb una descripció del part que és dura.
És dura, és dura, sí.
Què buscaves aquí?
Aquí, de fet, aquest era el punt de partida de tota la novel·la. El que passa és que el vaig començar la novel·la abans, no? Mm. La novel·la comença un temps abans. Però la idea de la criatura malformada, del nadó, era una miqueta recollir tota aquesta tradició de mutants i de malformacions, que en realitat hi ha col·leccionistes salvatges del segle XIX que col·leccionaven, doncs, tot tipus de malformació en pots. Hi ha col·leccions. No sé si les voleu buscar, però... No sé si us recomano, vaja. Però, bàsicament, una de les coses que em va fascinar és que a través de les malformacions hem après com funciona el cos i com el cos es forma i com el cos sap quin espai ha d'ocupar i amb quines proporcions. I aquí la idea, el que passa amb les malformacions és que sovint són letals, són patològiques i acaben matant o empobrint o reduint la vida. La idea d'inici era una malformació que fos total, completa i del tot sana. Perquè si la malformació era sana, a mi em permetia preguntar-nos si la bellesa o el que nosaltres anomenem, no?, o prenem per una cara normal o un cos normal, si no passa a ser llavors una qüestió d'estadística. Perquè si tenim la salut i la malaltia, no hi ha pregunta. Però si tenim dues maneres de ser, dues cares possibles, dues disposicions dels ulls i dels nassos i de tot, perfectament sanes, llavors és una qüestió d'estadística i de proporció. Si només hi ha un nadó i milions de persones amb una altra forma de cos, no hi ha dubte. Però si són meitat i meitat, on queda la idea de bellesa, o de lletjó, o de natural, o de monstruós, no? I aquesta em semblava que era una bona manera, no?, aquest nadó perfectament saludable, i una bona manera d'estirar aquests fils.
I aquesta deformació que passa a la novel·la amb aquesta escena, que, com tu dius, no és a l'inici, vull dir, és molt important, però passa, no sé si portem 150 o 200 sí. pàgines, i tu dius que volies portar també la deformació una mica a la forma del llibre. I jo, quan anava llegint, al principi em trobava molts parèntesis, per exemple, absurds, mal utilitzats, i moltes notes a peu de pàgina, no? Hi ha notes que ocupen una pàgina sencera, una pàgina i mitja, i això formava part, o sigui, venia de la idea aquesta de deformar?
Sí, a mi se'm feia una mica estrany que una novel·la que parlés de la malformació i que se la prengués seriosament ho fes amb una forma perfectament equilibrada i proporcionada i clàssica. Llavors, part de la meva feina va ser i veure o examinar si aquesta idea de malformació, d'excrescències, no de bonys, que li creixen a la cara del nadó, es podien traslladar una miqueta al llibre sense tampoc fer una cosa il·legible i complicada, no? Sinó tensar una miqueta aquests elements de la novel·la que em permetessin també experimentar o confrontar el lector amb una experiència un pèl deformada. Això no vol dir que no es pugui llegir, que crec que es pot, però la feinada va ser també això, doncs, situar el punt potser més important de la novel·la, que és el naixement de la criatura, no a l'inici. Amb un altre tipus de novel·la l'hauria posat a la primera línia i hauria començat a veure què passava, no? Doncs jo m'espero unes quantes pàgines, la novel·la està plegada de maneres una mica estranyes, i després hi ha tot aquest llenguatge no, que creix malament o excessivament, que per mi també tenia a veure amb la mediocritat de Morella. Clar, Morella és algú que té tots els tics, no, del llenguatge acadèmic, la nota al peu, la citació, el parèntesi, l'exemple, però no els fa servir del tot bé. Mm. I una mica se li giren en contra. I una mica el drama, diguem-ne, de la pàgina era també el drama d'en Morella intentant fer servir un llenguatge precís, acadèmic, controlat, que se li descontrola una i altra vegada.
Mm. Això requereix un esforç per part de l'actor, també.
Imagino. Sí, sí. Clar, jo sóc un lector fumut, perquè jo m'ho passo molt bé amb això, llavors jo no, a mi no em demana esforç. Mm. Llegir-me a mi, clar, òbviament, quina tonteria, no? Però sí, amb això de l'esforç, abans ho comentàvem, sempre quan un escriu fa una aposta i amb l'aposta hi ha un risc assumit, no? En aquest cas el risc era dir, bé, li demano una miqueta de feina, crec que no és cap bogeria, però li demano una mica de feina en el lector, però clar, llavors el meu compromís és que aquesta feina compensi, no? Ara, abans comentàveu l'humor, una de les coses que a mi em semblava que permet acompanyar aquesta feina, justament aquest element grotesc, no? Aquest element d'humor, aquest punt de sàtira, que crec que ho fa més llegidor, no?
I ara estava buscant el telèfon perquè vaig capturar un tuit d'una persona que havia acabat de llegir el llibre justament i deia això, deia: m'ha suposat un esforç, però estic encantat, m'ha agradat molt i ha valgut la pena, no? Vull dir que a vegades això de l'esforç ens tira enrere i en realitat no cal que ens tiri enrere, no? Perquè té moltes recompenses, perquè aquest llibre jo crec que és molt ple de coses i que val la pena dedicar-li el temps, i més ara que sembla que que ens ho prenem tot una mica diferent, no?
Sí, a més, jo amb això sempre he pensat que una de les preguntes que s'ha de fer ara qualsevol artista o escriptor o cineasta és també plantejar una miqueta quina mena d'experiència de lectura vol produir, no? És a dir, si ara estem en un moment en què tot és accelerat, tot s'ha de consumir ràpid, les sèries has d'entendre-les totes al moment, acabar el capítol, consumir, no? És a dir, que una miqueta cada cop estem consumint més ficcions o relacionant-nos amb la ficció des d'un punt de vista molt compulsiu, és a dir, gairebé prioritzant la quantitat de lectures que no pas la qualitat, no? Aquesta cosa del Goodreads del, va, aquest any proposa't de llegir 80 llibres. Ok, però no sé si té mèrit llegir malament 80 llibres o llegir-ne bé 8, no ho sé, no? Això cada lector ho sap, però sí que em semblava, almenys des del meu punt de vista, que una de les coses que és interessant que faci l'art o que faci la literatura és obligar-te també a sortir i escapar i a frenar d'aquest ritme salvatge, compulsió, en què la resta de la vida quotidiana ens porta. No? Tota l'estona estem superestimulats, no? Twitter, tothom ens troba en qualsevol moment, ens contacten, trucades. Ostres, doncs que un llibre tu et digui, ei, no, aquí has de parar. No? I clar, a mi m'entusiasma Proust, però Proust és que ara és absolutament insensat, no?, d'escriure. Però aquesta insensatesa em sembla meravellosa, perquè, clar, tu entres a Proust i no pots córrer, és que no et deixa. Mm-hmm. I em sembla fenomenal, no?, que un llibre t'obligui a dir, ei,
frena,
atureu-vos.
Sí, sí. Alto. Borja, amb què estàs ara? Què estàs escrivint?
Ara tinc moltes... Sí, tenia bastantes coses, un parell o tres de projectes en marxa, però tranquil·lament, sí, sí.
Serà curt, també?
Saps que no ho sé, jo tenia una idea, una fantasia.
Sí, es pensava que li quedava per els angles morts.
Jo tenia una fantasia de fer un llibre de contes molt llarg, perquè clar, en aquest país tots els llibres de contes són curtíssims, sí, no? I te'ls deixes en una tarda, dic, no, ens falta allò, un llibre de contes de 400 pàgines. Però ara ho dic això i crec que l'Aniol i el Periscopis estàs esgarrifant a dir, no, no.
No, sí, no ho sé.
No ho sé, sí, l'editor. No ho sé, encara estic... Com amb aquest llibre també he trigat 7 anys llargs a fer-lo, no, tampoc tinc massa pressa.
Mm-hmm.
Sí. Al final és seguir la forma del projecte, no? A veure on et porta.
Borja, doncs moltíssimes gràcies, enhorabona per aquests angles morts.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis un bon Sant Jordi.
Igualment, igualment. Bueno, si sou pel carrer, doncs ja ens trobarem, perquè em sembla que a mi em toca ballar una mica per allà.
Et vindrem a buscar.
I serem. Gràcies, Borja Bagunyà. Fem una pausa breu per la publicitat.